A Ràdio Maricel, a cel obert. 11 i 8 minuts i com els comentàvem a l'inici d'aquest repàs al ple municipal, hi va haver dues votacions. Una primera, en què es posava sobre la taula aquesta esmena del Partit Popular a l'entorn del punt de l'ordre del dia, aquesta esmena a la qual es plantejava la possibilitat de mantenir el nom dels carrers amb una placa que assenyalés el topònim històric dels carrers. Aquesta proposta va ser rebutjada i després la votació de la qual en Joan ens ha donat els detalls del per què en alguns moments podia portar una certa confusió. Vots favorables als regidors de Convergència i Unió i al regidor de la candidatura d'Unitat Popular. Vots contraris als dels altres tres partits que formen l'equip de govern en Convergència i Unió: Partit Popular, Sitges Grup Independent i Nou Horitzó, i les abstencions del Partit dels Socialistes, 5 abstencions. Per tant, resultat final, el dictamen inicial en el seu moment i el punt de l'ordre del dia va ser aprovat. Per tant, Sitges recupera els noms originals del carrer de la plaça d'Espanya, carrer d'Espanya serà anomenat carrer de la Bassa Rodona, i plaça d'Espanya, plaça del Pouvedre. O si ho volen dir d'una altra manera, com la majoria de portals ho agafin per on ho agafin, ho diuen, Sitges esborra la paraula Espanya del seu nomenclàtor. Tant un com l'altre són veritat, eh? Ningú us podrà dir que no és cap veritat. No hi haurà res. Sí, encara hi haurà un lloc que digui Espanya. Que diuen, on? Pensin, molt a prop. De la parròquia i molt a prop de l'Ajuntament, hi ha un lloc on públicament està escrita la paraula Espanya sobre rajola. Si no, les nostres cases no tindrien el blanc d'Espanya que enlluerna. Doncs si van a veure el Madrigal a Sitges, al costat del monument dels jardins del doctor Robert, a la plaça de l'Ajuntament, veuran com Carné ja en el seu dia parlava del blanc d'Espanya. Doncs aquesta referència a Espanya serà, a no ser que n'hi hagi alguna altra, per al nostre terme municipal, la que ens resulta ara més evident i familiar en el futur. I així va anar el debat sobre aquesta moció que en el seu dia va presentar la CUP la tardor de l'any passat, arran d'aquella, diguem-ne, aquell cop de cap que va fer l'Assemblea Nacional Catalana a la plaça d'Espanya durant l'11 de setembre, amb aquelles enganxines que van instal·lar, que van col·locar sobre la placa de la plaça d'Espanya, anomenant la plaça de la Independència en el seu moment. Però bé, el ple tenia encara molts punts a l'ordre del dia, per tant anem a fer un repàs ràpidament, i aquestes petites interrupcions que han escoltat corresponien a veïns de les botigues que d'una forma, diguem-ne, molt, molt sorollosa van interrompre el ple per demanar, i en algun moment del torn de precs i preguntes del públic així es va fer evident, més seguretat al seu barri en aquella zona, perquè hi ha hagut problemes de robatoris, segons sembla, força robatoris en aquests darrers dies.
Efectivament, és el que interrompien en determinats moments, i després en el desenvolupament del ple fins i tot va haver interrupcions més serioses, fins al punt que finalment, tot i que sense que hi hagués cap mena de trasbals, doncs aquests veïns van abandonar, no sabem si per indicacions policials o directament de motu propi, però van acabar abandonant el saló de plens, la majoria exceptuant els que es van quedar per intervenir en la part final. Portaven dues pancartes reclamant seguretat i que les botigues són per desitges, l'hem sentit alguna altra vegada aquesta frase, les botigues són de Sitges, oi?
Va haver un intervinent a l'apartat de plecs i preguntes, diu, com Teruel, les botigues també existeixen, dirigint-se a l'alcalde, però hi arribarem a tot això al final,
sí,
del ple.
Demanaven més policia en els crits primer, i després fins i tot van demanar la dimissió del regidor de Prevenció i Seguretat, Jorge Carretero, però, com dèiem, l'alcalde doncs no va fer cap manifestació, més que esperar doncs que es calmessin els ànims cada cop que hi havia una interrupció. Com dèiem, el ple continuava amb un donar compte de la tasca realitzada pel Consell d'Infants durant el curs 2012-2013 i de la proposta sobre guia turística de Sitges per a infants. Tots els grups van felicitar, tant el govern com els grups de l'oposició van felicitar la tasca del Consell d'Infants sobre aquesta interessant proposta d'una guia turística de Sitges per a infants. Això sí, si no recordo malament, Òscar Ortiz va demanar que no hi hagués referències a la Casa Bacardí, perquè probablement la Casa Bacardí no és el lloc més adequat, oi, per anar amb els infants. L'aprovació també inicial d'unes modificacions de crèdit, també l'aprovació provisional de l'expedient de la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals i algunes variacions en els preus dels estacionaments en zona blava, etc. No afecten, o majoritàriament no afecten els residents, tot i que sí que hi ha algun petit canvi, que és que la tarifa de residents passa a ser de 2 euros per dia sencer, quan abans era d'un euro per cada migdia. De fet, la suma és el mateix, però doncs ara hi ha la tarifa per dia sencer, per exemple, no ens aturem tampoc a explicar-ho. A continuació hi ha l'aprovació de l'ampliació del règim de dedicació de la regidora de Cultura i Cooperació, Mireia Rossell. De fet, Mireia Rossell estava a un 50% de dedicació i, segons va explicar el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, la manca de personal o de renovació de personal a l'àrea de cultura ha implicat doncs un important esforç o sobreesforç per part de la regidora, que ja no pot arribar amb un 50% de dedicació a les tasques de la regidoria. I, per tant, doncs, el govern ha entès que se li ha d'incrementar aquesta dedicació del 50% al 100%. Aquesta ampliació va ser rebutjada tant per la CUP com per el grup municipal socialista, que entenen que doncs això en el fons és un increment de la despesa i del cost de l'equip de govern, i especialment Marquero del grup municipal socialista va fer referència al fet que en el seu dia també se li va retirar dedicació al regidor del Partit Popular, el senyor Castillo, sense que hi hagués un descens de la seva remuneració, i per tant doncs que va trobar Marquero incongruent que per un més dedicació sí que hi hagi un increment, però que per menys dedicació
no hi hagi un decreixement.
No hi hagi un decreixement, exacte. A continuació es va aprovar també la resolució d'unes al·legacions presentades per Comissions Obreres a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball aprovada per el ple el 25 de març de 2013. Eren les al·legacions que havia presentat aquest sindicat en referència a unes places de cap de, si no recordo malament, cap d'ingressos, cap de recursos humans, doncs, i aquestes al·legacions han estat contestades. Va haver també un cert debat tècnic a l'entorn d'aquest punt i també dels dos següents, que són l'aprovació de la declaració de servei públic essencial de caràcter propi de l'Ajuntament de Sitges en el servei de brigades i també del mateix per al servei de Secretaria i Departament de Llicències i Projectes. De fet, la declaració de servei públic essencial és, diguem, la fórmula que ara utilitza l'Ajuntament per poder justificar determinades contractacions, perquè com amb la nova llei a l'Ajuntament li és impossible contractar nou personal per fer determinats serveis, doncs determinats serveis que necessiten la renovació de les mateixes persones per continuar-ho desenvolupant necessiten ser declarats com a servei públic essencial. Això va fer que Marquero doncs demanés al govern que d'una vegada es fes un catàleg de quins eren els serveis públics essencials de l'Ajuntament, per no haver de declarar puntualment cada cop que es necessita alguna persona doncs un servei com a públic essencial. A continuació, ja dintre de la regidoria de Tradicions i Festes, dos nomenaments. Per una banda, la modificació de la comissió de Carnaval 2014-2015, amb la substitució d'Isaac Bielsa i de Carme Artigas, que doncs van presentar les seves dimissions, per dos vocals noves, que seran Carme Almirall i Sandra Rubí. Totes dues, diguem, la substitució és bàsicament del Prado. Dos vocals del Prado que passen a dos vocals del Prado. I també l'aprovació de la modificació de la Comissió de Reis, en aquest cas el canvi de presidència. Carles García Pa va ser nomenat en un ple darrer com a nou president de la Comissió de Carnaval, per tant ha dimitit com a president de la Comissió de Reis i el seu lloc l'ocuparà Carme Comas. Per tant, doncs, la Carme Comas, que també està molt vinculada a les festes, és la nova presidenta de la Comissió de Reis.
Un nom ben vist en aquest cas per sí. L'oposició, Ricard Vicenti va dir que de la mateixa manera que en el seu moment havien qüestionat el nomenament en el dia de Carles García, així ho varen manifestar des del PSC, ahir assenyalaven que ho veien amb molt bons ulls el nomenament de Carme Comas com a nova presidenta de la Comissió de Reis.
I encara un punt més de festes, l'aprovació de la creació de la Comissió Ciutadana per l'aportació d'idees i de la definició conceptual del projecte del Centre d'Interpretació de la Festa de Sitges. De fet, ara aquesta comissió, una comissió formada doncs, per persones, per entesos i per estudiosos de la festa, es dedicarà durant un any a doncs, definir com ha de ser i què ha de ser un centre d'interpretació de la Festa de Sitges. Això ho ha promogut l'agrupació de Balls Populars de Sitges, tot i que no és l'agrupació la que formarà part d'aquesta comissió, no exclusivament, sinó que doncs, es busquen o s'ha buscat a persones, com dèiem, enteses en l'àmbit festiu. Va ser també saludada positivament per part dels grups polítics del ple i va ser aprovada per unanimitat aquesta creació d'una comissió que, com dèiem, en un any definirà, només definirà, les bases d'aquest futur centre d'interpretació. Ha tingut molts noms això, perquè des del casal de la Festa Major fins a... Però ara, doncs, el nom amb el que s'intenta tirar endavant és el Centre d'Interpretació de la Festa de Sitges. No hi ha ni lloc, ni hi ha res, eh? Simplement aquesta gent el que ha de fer és definir, és una comissió no política, és de tècnics, definir...
Ara, a veure si us podem dir els noms dels intervinents en aquesta...
Si no, els hi direm després del següent tall i així ho acabarem abans.
D'acord.
Doncs també...
Es... Si vols que te'ls puc dir ara.
Ah, d'acord, endavant.
Els he trobat ara, eh? Són Joan Duran i Ferrer, que serà el responsable de la comissió, acompanyat de Miquel Marçal, Francesc Parra, Jordi Cubillos, Blai Fontanals pare, Eduard Santís, Maria Rosa Julià, Carbonell, Ignasi Benazet i Judit Albors. Aquest és el conjunt de persones que formaran part d'aquesta comissió per definir conceptualment el futur centre d'interpretació de la Festa de Sitges, impulsat per l'Ajuntament, l'Agrupació de Balls Populars i el Consorci del Patrimoni. Com us dèiem, presidida per Joan Duran, l'ex-president de l'Agrupació de Balls Populars, acompanyat per Miquel Marçal, Francesc Parra, Jordi Cubillos, Blai Fontanals, Eduard Santís, Maria Rosa Julià, Ignasi Benazet i Judit Albors. Seguim.
Amb l'aprovació de la creació de la Comissió d'Estudi per la Revisió de l'Ordenança Municipal Reguladora de les Terrasses en la Via Pública. En aquest punt ens aturarem, i és que Ferran Ignasi Llombard va explicar que s'ha fet finalment una auditoria de la situació de les terrasses a tot el municipi, que ara ja tenim una visió més clara. Ha estat difícil, segons va explicar Llombard, s'han generat sensibilitats, però perquè per una banda doncs, hi ha els veïns que volen doncs, circular amb certa tranquil·litat pels carrers i a més doncs, no veure sotmesos a sorolls excessius en determinades hores, i per altra banda doncs, hi ha l'interès dels establiments turístics, dels establiments comercials, als quals, segons va explicar Llombard, la facturació ha baixat ben bé un 40%, una xifra que ens va cridar molt l'atenció, un 40% menys de facturació en molts locals. Va dir Llombard que mai serà aquesta nova normativa del grat de tothom, però que cal buscar un equilibri entre els veïns i el sector privat. Marquero va respondre del grup municipal socialista que l'equilibri ja existia, que ja hi havia una ordenança inicial que havia aprovat en la legislatura anterior el Partit dels Socialistes, que després aquesta ordenança va ser modificada a principi de legislatura quan Convergència encapçalava aquesta àrea, i que ara torna a canviar-se, va mostrar la seva desconfiança sobre tants canvis en la normativa de les terrasses, perquè, va dir Marquero, a les coses se'ls han de posar límits, tot i entendre que és un tema molt delicat en el cas Cantic. També hi va intervenir Òscar Ortiz dient que bé, que és evident que s'ha de fer alguna cosa en el tema de les terrasses. I finalment Llombard va assegurar que en qualsevol cas no s'aprovarà res que no sigui consensuat, és a dir, fins que no hi hagi el consens absolut de comerciants i de veïns, no es portarà a ple, diu que, va dir Llombard fins i tot, que el que no té és pressa, sinó que el que s'ha de fer és una normativa ben feta. Escoltem, per tant, aquest punt encapçalat per les paraules del regidor de Turisme, Empresa i Ocupació, Ferran Ignasi Llombard.
He parlat moltes vegades del problema que tenim amb les terrasses a Sitges. Hem fet una auditoria i hem revisat totes les terrasses i ara tenim una visió més clara de lo que tenim sobre la taula, ¿no? El problema que tenemos es que, y así lo hemos constatado, en los últimos 30 años no ha habido un estudio pormenorizado de las terrazas de Sitges. se han levantado actas, pero tampoco han sido sancionadas estas actas. Por lo tanto, las acciones correctivas que han existido en los últimos 30 años pues han sido o nos han llevado a una actuación que de permisividad en algunos casos por motivos históricos, lo cual nos ha hecho reflexionar. Yo querría hacer una comparativa, y así lo hemos tratado con el sector económico del municipio y con el sector político, de lo que a veces supone, por ejemplo, cuando en un parque de nueva inauguración se ve al poco tiempo que se crea un sendero y que el ciudadano no respeta los viales que se han establecido de forma institucional. Esto implica que en los últimos años, en algunas de las terrazas, por motivos varios, pues se han expandido hacia una dirección, hacia otra, o incluso en momentos como el actual, por motivos de la crisis, pues en algunos casos se ha ido mucho más allá de lo permisivo y fuera de ordenanza, por lo cual ha habido que actuar. Dicho esto, se han valorado y se han interpretado todos los casos, se han catalogado todos los casos. Ha sido muy difícil porque ha creado sensibilidades, ya que la primera reacción de los propietarios de los locales o de los empresarios era el pensar que su negocio podía verse afectado cuando la facturación, y esto les transmito de forma clara, ha bajado en torno a un 40% en la mayoría de los locales de la hostelería con los que he tratado, hace el que tengamos que llevar mucho cuidado y tener mucho talante en cualquier actuación en esta medida. Pero al mismo tiempo los locales y los vecinos nos piden contundencia en las actuaciones. Por tanto, hemos pensado, revisando las ordenanzas que el anterior equipo de gobierno había establecido, el poder modificarlas en la medida de lo posible en una vía de consenso, ya sea por parte política como por parte técnica y, por supuestísimo, por la parte de la ciudadanía a la cual los cargos electos representan y el sector empresarial privado, el cual se sentirá afectado según vayamos en una u otra dirección. Y tendremos que trabajar en buscar ese equilibrio y esa participación pública-privada para conseguir que este consenso sea un consenso de todos por el bien del municipio, por el bien de la promoción económica, para la generación de empleo, que, como decíamos antes en otra intervención, es uno de los mayores problemas que tenemos, y sobre todo para que la convivencia y la diversidad de los negocios en el municipio pues se hagan y sean una realidad. Hoy mismo, y abogo en eso a Santa Marta, día de hoy patrona de todos los hosteleros, lo hemos tratado esta mañana precisamente con los diferentes empresarios, porque sabían que llevábamos a pleno este punto y el cual tenía suma importancia por el impacto y la repercusión que puede tener. Como resumen de estas actuaciones, les puedo decir que lo que vamos a llevar es ahora de la vía más rápida a la constitución de una comisión de trabajo, una comisión que trabajará conjuntamente con el sector privado y escuchando a la ciudadanía, para que se eleven a esa comisión técnica todas las propuestas y se lleven de forma consensuada, así como también con el resto de los partidos políticos. Como ustedes saben, nunca va a estar al agrado de todos el 100% de todas las propuestas que se propongan o se pongan sobre la mesa, y será la labor de mi equipo y la mía presente la que constituya, a través de este pleno, el que al final se aprueben o no unas ordenanzas que nos lleven a fomentar el empleo, la promoción económica, como decía antes, y sobre todo la convivencia, que es indispensable para que podamos pues vivir en tranquilidad en el municipio, aprovechando la coyuntura de algunos de los negocios de ocio que queremos conservar, pero al mismo tiempo de las terrazas, que al ser un país puramente mediterráneo y que convive principalmente en la calle, y combinándolo con esta legislación de reciente constitución de fumar fuera de los locales, hace que tengamos que ser mucho más flexibles en algunas de las ordenanzas que actualmente existen. Pero claro, esto, si ustedes lo piensan como vecinos, también tiene la parte negativa, y es que si damos mano ancha a que todas las terrazas estén en la calle y que todo el mundo haga la vida en la calle, pues en este municipio no habrá quien viva y no habrá quien duerma y tenemos que buscar este equilibrio. Por tanto, el escuchar a los vecinos y escuchar al sector privado buscar este consenso va a ser difícil, pero lo tenemos que hacer porque si no, no se aplicará la ordenanza como debería hacerse y se crearán unas problemáticas cerrando locales y afectando a diferentes sectores. Esta mañana, con el sector económico, también se hablaba de cómo va a ser esta participación y lo consultaba con el señor secretario. Tenemos limitaciones jurídicas que no nos permiten, y así nos lo puede confirmar el secretario hoy aquí en el Pleno, el que la participación directa en esta comisión por parte de algunos de los sectores se pueda establecer desde un primer inicio. Pero nos puede explicar el señor secretario, y así lo hemos planteado esta mañana, cuál puede ser la posibilidad de participación pública en una fase posterior.
Gràcies, senyor Llombart. Sí, precisament avui hem comentat aquesta qüestió que ha fet arribar la secretaria. La comissió d'estudi que avui es proposa de crear en el ple, lògicament està formada per càrrecs electes o tècnics i, òbviament, la participació de gremis professionals no està contemplada en el ROM. No obstant això, sí que es pot donar audiència, evidentment, als gremis professionals, doncs, al llarg dels treballs de la comissió perquè es pugui escoltar i fer arribar el seu parer. Però com a membres no... Titulars, el ROM no ho disposa. Hi ha alguna intervenció? Senyor Marquero, endavant.
Sí, a veure, l'equilibri, senyor Llombart, ja existia. No cal reinventar-lo. El 2011, l'anterior govern socialista va aprovar una ordenança de terrasses que posava ordre a aquesta qüestió per primera vegada de manera seriosa. El 2012, quan Convergència tenia responsabilitats en aquesta àrea, vostès varen fer algunes modificacions obrint l'aixeta amb aquest tema. I ara vostè, que li han passat les responsabilitats, doncs, bueno, té un altre criteri, que esperem que sigui restablir l'ordre de l'ordenança del 2011, però que jo realment no hi confio massa. I l'experiència ens diu que les coses s'han de posar límits. Vull dir, els exàmens s'aproven amb 5 i no s'aproven amb 4,9 perquè si no et ve el del 4,8 i si no et ve el del 4,7. I això és el que passa amb aquest tema. Llavors, nosaltres evidentment no ens hi oposarem a que hi hagi una comissió que estudi el que hagi d'estudiar, però farem un seguiment important perquè aquest és un tema, especialment el casc antic, molt delicat, d'equilibri entre els ciutadans que hi viuen i l'activitat econòmica. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Alguna intervenció més? Senyor Òscar Ortiz.
La CUP com a grup municipal no vàrem viure el naixement de l'ordenança de terrasses que tenim actualment i estem veient que de moment, pel que es planteja a l'acord, podrem viure, però des de la segona línia, com a grup municipal de l'oposició, la redacció d'aquesta també ordenança. És per això que demanàvem, en el nostre torn de paraula ens agradaria demanar que els grups de l'oposició també hi fossin presents, i anàvem també a demanar-los que fossin sensibles per la inclusió de les associacions de veïns, aquelles entitats que també doncs, tenen establiments d'hostaleria, el gremi d'hostaleria, per tal de que de manera participativa es poguéssim avançar tots una mica a les problemàtiques que ens acabarem segurament trobant, perquè, com ha dit el senyor Marquero, i com tots sabem, és una problemàtica que en el centre justament es dona molt sovint i per tant és molt complicat buscar aquests equilibris. Vostè ens ha explicat per això que ja ho han consultat, que tenim aquestes limitacions legals i nosaltres com a CUP som conscients perquè és que justament el ROM està encursetant la possibilitat d'aquestes participacions, com nosaltres ja doncs, en alguna vegada hem proposat que es pugui obrir. Per tant, no ens hi posarem en contra en aquest dictamen, però sí que ens hi abstindrem per les raons que comentem i esperarem com avança el treball d'aquesta comissió per veure si ens hi puguem sumar en canvi d'en segona línia des de la primera línia perquè és una solució que entre tots l'hauríem de trobar perquè és realment un problema gran que tenim al municipi. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Ferran Nes Llombart, té la paraula.
No, simplemente hacer una remarcación a la intervención que he hecho antes y que quede claro de forma pública en este contexto, en el Pleno del Ayuntamiento, y de forma evidente, no se elevará a aprobación inicial nada que no haya sido al 100% consensuado, tanto con las entidades privadas como con las entidades que representan en el municipio las asociaciones vecinales afectadas o posiblemente afectadas. Se va a tratar con todo el mundo e intentaremos al máximo y de forma muy transparente llegar a un acuerdo de consenso. Si es cierto, y así la ley lo contempla, que la decisión final la tiene el Pleno, y así lo hablábamos esta mañana con el señor secretario, pero para evitar las mayores sensibilidades se trabajará al 100% y conjuntamente, y si nos lleva más tiempo de lo previsto, el tiempo no será un problema, lo importante serán los resultados. Gracias.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
En un altre moment del ple també es va parlar de les terrasses, perquè alguns dels intervinents en el torn de pregs i preguntes del públic també van dir que això de les terrasses, en fi, que hi ha unes marques a terra, però a vegades allò, els límits s'ultrapassin. L'alcalde va haver de confirmar que sí, que en alguns casos hi ha hagut situacions o bé perquè les taules estan mal posades o bé perquè els clients, aleshores, a l'hora de col·locar-se, ja ho saben, allò de que és estiu i un es fica a la cadira i queda allà estès espaterrat, i aleshores, clar, qui s'hi fixa amb la marca del carrer, oi? Doncs algunes qüestions d'aquestes es varen posar de manifest en l'apartat de pregs i preguntes. De nou, també, Ferran Ignasi Llompart va ser protagonista de l'altre punt de l'ordre del dia, que venia a continuació d'aquest, perquè era el tancament de l'exercici de l'Agència de Promoció de Turisme de Sitges.
Sí, és un punt que també va passar, que és el punt habitual que s'ha de portar cada any en els tancaments de les agències. També es va ratificar un acord de Junta de Govern per ampliar el servei d'estacionament de la Zona Blava a les zones de Garraf i de les botigues. Es veu que hi ha algun problema a la zona de Garraf i també a les botigues. Molts veïns, doncs, han mostrat també el seu desacord per aquesta situació de Zona Blava. El problema ve donat perquè, com a la zona de Castelldefels s'ha posat Zona Blava, si a Sitges no es posava, doncs clar, el problema d'estacionament igualment hi hagués estat. L'aprovació inicial d'una modificació de la Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a l'àmbit de Garraf Oest, al Pau 16, no ens facin dir on és. Es va aprovar també, va ser exposat per la regidora Elena Redondo, com també el següent punt, l'aprovació de la minuta d'ampliació de la pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, signat amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Va explicar Elena Redondo que en aquest any i escaig de funcionament de l'oficina s'han rebut entre 150 i 200 sol·licituds i bona part d'elles han estat tramitades. El grup municipal socialista en boca de Marquero es va queixar que, de fet, l'únic que feia l'Oficina Municipal d'Habitatge de Sitges era substituir les funcions que ja fa l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal. Però la regidora Redondo va dir que d'aquesta manera s'evitava, doncs, que els ciutadans haguessin de desplaçar-se a Vilanova. A continuació, també es va aprovar una declaració de nul·litat de l'acord de Junta de Govern de 9 de febrer de 2011 pel que s'aprovava el conveni de manca de pagament en CESPA. És un punt que ja s'ha tractat en altres plens, no va haver cap mena d'explicació, i també es va donar compte d'un decret d'alcalde. A continuació, arribem al punt, a l'apartat de les mocions. De fet, n'hi havia 3 de mocions presentades per 3 grups diferents. La primera, una moció del grup municipal del PSC sobre la situació actual dels joves a Catalunya, demanant, doncs, que hi hagi més sortides. És una moció de caràcter genèric que entenem que s'està presentant a d'altres ajuntaments i que, doncs, reclama especial cura per el tema de l'atur juvenil i per la inserció laboral de les persones joves. Aquesta moció, doncs, va tirar endavant sense problemes amb algunes intervencions dels grups. Després ens aturarem perquè hi havia la moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. De fet, aquest punt el podríem, ni que sigui de llunyanament, entroncar en el punt de la plaça d'Espanya, perquè, doncs, apel·la qui hi ha més als sentiments de pertinença i a la situació, aquesta controvèrsia, dicotomia entre Espanya i Catalunya. Aquesta adhesió que presentava Convergència i Unió i que va argumentar d'entrada el regidor de Convergència i Unió, el senyor Moliner. De fet, el que simplement feia aquesta moció és afegir-se a la declaració que en el seu dia havia presentat al Parlament de Catalunya. Aquesta adhesió va ser doncs recolzada pels grups del govern, exceptuant el Partit Popular. Jorge Carretero no va reargumentar o reincidir en argumentacions que ja ha utilitzat en altres moments. Entén que doncs donar suport a una qüestió que en el fons està obrint la via cap a la independència de Catalunya, doncs no, el Partit Popular no hi pot donar el seu suport, i també va dir que hi ha altres temes més importants que s'han de tractar. I per la seva banda, el PSC doncs va decidir abstenir-se en aquesta moció i va presentar la seva pròpia moció. De fet, la va presentar posteriorment en el torn d'urgència argumentada per Marquero. De fet, en una moció en la qual sí que s'expressava la necessitat del dret a decidir, però doncs sense que fos en els mateixos termes que s'havia presentat en el Parlament de Catalunya, i de fet doncs va seguir el PSC en la mateixa postura que el grup parlamentari del PSC al Parlament català. De fet, aquí doncs introduïm una petita consideració. No entenem, no sabem si hi ha una relació causa-efecte, però durant l'apartat de les mocions, dos dels regidors socialistes, la regidora Mònica Almiñana i després el regidor Rafael Roig, van abandonar la seva cadira, el seu escó. No sabem si ho va, la seva cadira de regidor. No sabem si en relació o no, perquè aquí no, simplement van demanar permís a l'alcalde per marxar i van marxar.
Per tant, era just abans de votar-se precisament aquesta moció que presentava el Partit Socialista en el torn d'urgència. No?
Exacte. Això va... Bé, el Partit Socialista, que són 7 regidors, al ple hi van assistir 5 i van acabar amb 3. Amb 3 regidors dintre del el Saló de Plens, que eren Ricard Vicente, Marquero i la regidora, la que havia estat regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Sitges, Mercè Espada. El que, per tant, doncs, ja diem, no sabem si una relació causa-efecte, ningú va expressar res, però com a mínim va cridar l'atenció que el principal grup de l'oposició finalment acabés el ple amb només 3 regidors a les seves cadires.
Més que res, perquè va coincidir en un moment, eh? És a dir, immediatament abans de ser... Exactament.
Que presentaven una moció per al torn d'urgència que va ser acceptada per la majoria dels grups. El PP hi va votar en contra, però la resta de grups hi van votar a favor de l'acceptació de l'urgència d'aquest punt. De tota manera, aquest petit debat, perquè de fet el debat de la moció va ser molt petit, simplement va fer algunes matisacions Marquero, i després la moció també va ser acceptada, va entendre el regidor Moliner, Pep Moliner, que no hi havia gaires divergències i que simplement era una moció d'oportunitat per justificar l'abstenció en la moció anterior, que la que presentava el Partit dels Socialistes. Però el que escoltaran a continuació és aquesta moció inicial que havia presentat, com dèiem, el grup municipal de Convergència i Unió, una moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que argumenta el regidor Josep Moliner.
Tal com es va també debatre en el si del Parlament de Catalunya, Convergència i Unió presenta aquesta moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d'autogovernar-se amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania. Davant de l'actual situació de bloqueig polític, financer, social, lingüístic de Catalunya al si de l'Estat espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses fórmules. Les manifestacions massives del 10 de juliol del 2010 sota el lema Som una nació, nosaltres decidim, i la del 11 de setembre de 2012 doncs van fer que tot un col·lectiu de persones doncs, es posicionessin en favor d'un dret democràtic a escollir el nostre futur com a poble. És evident que no es pot girar l'esquena a la voluntat popular. Cada dia són més les persones doncs que volen exercir el seu dret, tant sigui per votar sí com per votar no, és a dir, això no és un vot ponderat, i per tant aquí no estem demanant doncs que la gent voti una cosa o una altra, estem demanant opinar, no? Jo crec que aquesta cultura està impregnant molt a totes les cultures modernes democràtiques. Tenim l'exemple de Suïssa. Suïssa la gent està sotmesa a referèndums per tot, com d'altres països d'arreu d'Europa, el cas d'Anglaterra, del Regne Unit, doncs aquesta consulta pactada del president anglès amb el cap de govern de la nació escocesa. Per tant, jo crec que aquesta praxis cada vegada anirà agafant més sentit aquí arreu, i per tant proposem doncs aquesta moció, no? El primer acord que demanem és adherir-nos al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que proposen. Segon, promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del municipi s'adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. I tercer, doncs, enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat i fer-ne difusió entre les entitats del municipi. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP votarem, com no pot ser d'altra manera, a favor d'aquesta moció de suport al Pacte Nacional del Dret a Decidir. No ens extendrem exposant el nostre posicionament que tenim davant del dret de l'autodeterminació des de l'esquerra independentista fa anys que defensem poder-lo exercir. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir representa l'oportunitat d'omplir la independència de contingut. Es tracta, doncs, d'un espai on els diferents membres d'entitats, associacions i agents socials dels països catalans treballen per assolir l'exercici d'aquest dret. Des de la CUP defensem, tant al Parlament com als ajuntaments, que el procés d'independència sigui el més ampli possible i capitanejat per les mobilitzacions de les classes populars catalanes, els i les protagonistes veritables de l'agenda política en aquests darrers anys. Creiem que necessitem marxar d'Espanya, i ho fem per necessitat, però al mateix temps diem que això no és un objectiu finalista, sinó que per convicció volem construir un nou estat, un nou país. En aquest sentit, apostem per la radicalitat democràtica en el procés de constitució d'aquest nou estat, en el que la transparència i la participació estarà garantida durant i després. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups? Senyor Marquero?
Sí, nosaltres a la moció que presenta Convergència i Unió ens abstindrem. En tot cas, farem una explicació. El Partit Socialista, que certament ha debatut aquest tema amb profunditat, està pel dret a decidir, i nosaltres pensem que és un dret democràtic fonamental. Per tant, no podem estar en contra d'aquest dret de cap de les maneres. El que passa és que el vehicle que s'està utilitzant perquè el poble de Catalunya pugui expressar la seva opinió, hi ha divergències sobre el vehicle i sobre la manera que s'ha de fer el procediment. Hi ha el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que està bé, el respectem plenament, entitats, col·lectius, etc. Més de caire, té un moviment més de caire popular i de caire, diguem-ne, associatiu, i nosaltres el que pensem és que aquest debat ha de ser més dins del Parlament de Catalunya, amb una comissió dins del Parlament de Catalunya, per intentar esbrinar les vies adequades, perquè el tema tècnicament és molt complex. Per tant, per no crear frustracions de moviments socials, que després tècnicament poden tenir algun problema, pensem que és molt més prudent fer el tràmit del dret a decidir, que estem d'acord, però fer-lo a través de la via parlamentària del Parlament de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, hem presentat una moció d'urgència que tots vostès tenen perquè la van rebre divendres, per tant que l'hauran llegit, en la qual nosaltres volem votar, és la nostra moció, i volem votar afirmativament perquè quedi clar el nostre missatge. Diferim del vehicle, el respectem, i per això presentem la moció, diguem-ne, del PSC. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bien, nuestro grupo municipal, como no podía ser de otra manera y como ya ha venido expresando nuestro grupo parlamentario, votará en contra de esta moción, por estar radicalmente en contra de esta planificación hacia la independencia de Cataluña. Tenemos un modelo, todos conocido, un modelo diferente de Estado, el cual defenderemos evidentemente en todas las instituciones. Como es un tema que ya está suficientemente justificado y debatido en otros foros, no me extenderé más en mi explicación, y simplemente pues anunciarles que nosotros votaremos en contra tanto de esta moción como la que por urgencia presenta el Partido Socialista.
Gràcies, senyor Carretero. Alguna intervenció més? Senyor Marc Martínez, té la paraula.
Sí, en horitzó, fidel a la línia que estem dient, votarem afirmativament perquè és un dret el que exigim. No és ni un procediment, ni una finalitat final de no que sé què, no. Estem defensant l'adquisició d'un dret. El dret, als que pensem en la independència de Catalunya, es té el dret a dir que sí, i els que pensen que no tindran el dret a dir que no. Però el dret és nostre i el volem.
Ràdio Maricel, a cel obert.
Així va acabar l'exposició a l'entorn d'aquestes, com els dèiem, dues mocions que ahir es varen moure sobre el dret a decidir en el ple municipal de l'Ajuntament de Sitges.
De fet, el que
no hem escoltat
és l'altra moció, la que va presentar el grup municipal socialista, però gairebé no hi va haver debat, i l'altra sí que va ser aprovada per tots els grups, exceptuant el Partit Popular, doncs, que també va votar en contra d'aquesta moció. Per últim, val a dir que el grup Sitges, grup independent, portava una tercera moció per l'aclariment de la normativa laboral que afecta a les persones que col·laboren amb els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre, així com l'aplicació d'una moratòria sobre les inspeccions de treball i seguretat social. De fet, és un tema que està afectant i està preocupant força les entitats esportives d'arreu i també de Sitges. No sabem si s'estan portant o s'han portat algun tipus de terme, algun tipus d'inspecció aquí Sitges concretament, però sí que doncs a diverses localitats barcelonines sí que se n'han portat, i la Seguretat Social doncs hi ha posat sancions molt importants que fins i tot dificultaran la viabilitat de continuar de tirar endavant a determinades entitats. Per tant, doncs aquesta moció, en línia en el que s'està reclamant des de la Generalitat, demana que hi hagi un canvi normatiu o que com a mínim se sigui més flexible en el concepte de voluntariat i en el concepte de petita remuneració que es pugui oferir doncs entrenadors, tècnics que col·laboren en el seguiment o en la promoció de l'esport, sobretot si no hi ha un ànim de lucre al darrere de les entitats. El que tots els grups, exceptuant el Partit Popular, es van mostrar d'acord en aquesta moció que presentava, com dèiem, Sitges Grup Independent, però el Partit Popular doncs va esmentar la normativa i les explicacions que està portant a terme la Seguretat Social per justificar aquestes inspeccions, dient que el que s'està fent és clarificant la situació laboral en molts clubs i que, per tant, doncs, hi ha una obligació i una llei que obliga a tributar per qualsevol tipus de quantitat, i per tant doncs l'únic que està fent la Seguretat Social, segons el Partit Popular, és aplicar aquesta normativa, i entén que la llei és prou clara per que els clubs tinguin l'obligació de declarar aquestes remuneracions.
Feia valer a Jorge Carretero que en alguns casos la normativa també ha vingut per una certa, diguem-ne, que picaresca que alguns clubs han posat en pràctica a l'hora de contractar o tenir persones col·laborant amb ells. Però és evident que hi ha un malestar, una preocupació generalitzada en el món de l'esport, i en especial de l'esport local, per aquesta normativa. I arribem a l'apartat de pregs i preguntes.
Sí, a pregs i preguntes saltem directament les dels partits. La CUP i el PSC en van presentar algunes, però cap que doncs destapés o que donés més pistes sobre algun tema doncs, d'importància capdalt.
I entre quedarem... altres coses, perquè algunes d'aquelles preguntes cavalquen també en l'apartat de pregs i preguntes dels públic. La CUP va parlar dels bufadors, per exemple, i els bufadors van sortir en l'apartat de pregs i preguntes del públic, o també la contractació del servei dels agents cívics, que ha estat contractat a una empresa externa. Va haver un cert debat també a l'entorn de qui vetlla per la forma de funcionar i pel protocol de funcionament d'aquests agents cívics en el marc de l'empresa externa. Jorge Carretero va defensar que cada dia s'audita el servei d'aquesta empresa i el funcionament d'aquesta empresa. No va haver un acord tampoc en si s'estan notant els efectes dels agents cívics o no. Jorge Carretero defensava que sí, una defensa a la qual s'hi va afegir Ignasi Garrigó, que va dir, el regidor de platges, que a les platges s'està notant una minva en el que és la venda ambulant. No semblava compartir-ho en aquest cas el regidor del CUP, que també admetia, segons testimonis, que vaja, que era molt difícil això de poder controlar o que no s'havia notat tant. Però més enllà d'això, les pregs i preguntes del públic van apuntar molt a temes des de la neteja fins a la qüestió de la zona de les botigues, en especial...
les botigues. Va haver fins a 4 veïns de les botigues que hi van acabaren intervenir, exposant diversos aspectes, des de temes relatius, com deies, a la neteja, temes a la circulació, a l'aparcament, als accessos, als sorolls, per tant, doncs, una variada gamma de problemàtica, doncs que amb un discurs comú, que és que les botigues són per de Sitges, es paguen els impostos a Sitges i com els sitgetans, i per tant doncs exigeixen tenir els mateixos serveis. El que hi ha hagut, i sobretot la seguretat també, comentàvem, Ángel Velasco, feia temps que no veiem Ángel Velasco, al Saló de Plens va intervenir i va explicar que hi ha hagut en 30 dies al ratpenat 21 robatoris, i per tant doncs és un problema que excedeix el que seria un problema de seguretat normal. Hi ha hagut diverses reunions amb l'alcalde, també amb alguns regidors, i doncs la resposta bàsicament va ser que s'està posant fil a l'agulla en molts d'aquests casos. Però l'alcalde, en la seva resposta, ho sentiran també, va reconèixer que el servei d'atenció als barris és més lent per, entre altres coses, les restriccions pressupostàries, però que en qualsevol cas sí que s'estava doncs esmerçant tot l'esforç que es podia per doncs atendre determinades situacions des de les oficines de les botigues i de Garraf, etc. Però, per exemple, alguns veïns deien que l'absència de policia local patrullant és gairebé total a les botigues.
I el regidor Carretero va assenyalar que des del 2005 no hi ha patrulla fixa que es dediqui a aquella zona, fet que vaja, que va ser més o menys contestat per part del públic que no compartia l'afirmació que feia el regidor Carretero sobre aquesta qüestió.
A part de les queixes dels veïns de les botigues, també un veí del carrer Jesús es va queixar inicialment de la situació de la brutícia i del soroll que hi ha al carrer, i per tant doncs de la no aplicació de les ordenances cívica i doncs això de molèsties als ciutadans per part de l'Ajuntament. Ho va fer d'una manera força vehement, de fet ara el sentirem perquè és el que va començar amb l'argumentari, i per altra banda també hi van intervenir alguns dels membres de la plataforma, alguns dels veïns de les botigues, de fet també eren membres de la plataforma per uns serveis i per uns impostos i uns serveis justos, i també Cristina Martínez va intervenir en el seu moment. Es va demanar, entre d'altres coses, si hi hauria reunions amb la plataforma o l'Ajuntament convocaria la plataforma per tal de començar a parlar sobre l'aplicació de l'IBI de l'any que ve. En això la resposta va ser afirmativa, que doncs que es parlaria amb totes les associacions i tots els sectors afectats, i per tant doncs la plataforma es comptaria entre aquests sectors. I per altra banda doncs també hi va haver, especialment per part de Cristina Martínez, algunes crítiques al regidor Jordi Mas sobre algunes argumentacions que havia utilitzat en el passat Jordi Mas i que després doncs no s'han complert, sobre la pujada dels impostos, sobre com s'ha d'aplicar determinades ordenances, que entén Cristina Martínez que per tant Jordi Mas no ha estat conseqüent amb les seves argumentacions inicials.
I tres apunts que els criden l'atenció. Una veïna de la zona de Pinsbens que es va referir a la llibreta de l'alcalde, la llibreta amb la qual l'alcalde va apuntar en el seu dia tot un munt de coses del barri que no s'han arreglat, o menys així ho considerava la veïna, i li preguntava a l'alcalde en veu alta si és que havia perdut la llibreta, si no l'havia guardada, en fi, que hi tornessin. Una altra, la d'un veí de les botigues, que va fer una intervenció fins a cert punt, doncs, trabada i amb un punt de comèdia, que va ser contestada per l'alcalde en un moment que l'alcalde va dir que sí, que ell també patia els bufadors sota casa seva, i diu, i no a les 7 del matí, una mica abans també, fins i tot. I un altre que va ser, diríem, un dels moments més tensos, a l'apartat de pregs i preguntes, un dels moments més tensos implícitament parlant, quan una de les persones del públic va inquirir, va fer una reflexió en veu alta sobre el fet que el regidor Magí i el Mirall no presidís en el seu dia un casament. A l'entorn d'una qüestió no presidís perquè en el seu dia doncs Magí i el Mirall així ho va comentar, se'n va oblidar, bé, el casament es va fer, ho va fer l'alcalde, ho va fer 20 minuts més tard o 25, però la resposta a aquesta pregunta per part del regidor Magí o Mirall, doncs, diguem-ne que va deixar entreveure o va donar a interpretar, doncs, una tensió molt, molt, molt latent entre qui preguntava, que era en aquest cas persona que en el seu dia va estar vinculada a l'Ajuntament perquè era un dels responsables de l'àrea d'urbanisme.
El càrrec de confiança de l'àrea d'urbanisme.
I diguem-ne que aquí es va notar, o escoltaran vostès, òbviament, que implícitament hi havia allà una tensió d'aquelles de ganivet entre qui preguntava i qui contestava. Precs i preguntes, és una hora...
I cinc, o
una
i dos.
Hora, sí. Una hora i dos. Arribarem a la una amb els precs i preguntes de la sessió d'ahir del ple municipal.
No, hem passat dues coses. Primer, hem passat quasi tres quarts d'hora debatint al carrer Espanya, al carrer a la plaça Espanya, tot plegat. Ningú dels que estem aquí hem conegut un nom diferent. Després es dona la solució al senyor Carretero, a sobre podem posar plaça d'Alberra o carrer... Bueno, una altra tonteria, per què no posem... Els quartos no en tenim, aquest senyor diu que anem malament a l'atur i això. Els quartos no en tenim, anem enganxant rajoletes a sobre el que hi ha, no? Plaça Espanya, baix aquest altre nom i després aquest altre. Per aquesta regla de tres, al meu carrer podria posar carrer Jesús, calle Jesús i carrer de les Tàpies. No, no diguis que sí perquè tu no ho coneixies. Carrer Jesús es diu carrer de les Tàpies. I no ho farem, això, no? Sin embargo, els cartells que hi havia, que anaven caient les rajoles i que posava no embruteu les parets, la netedat és un gran senyal de civilització, han caigut i no s'han retocat més. I això seria necessari perquè el poble continua sent una verdadera porqueria. A l'eco d'aquesta setmana hi havia un sitgetà que només deia ja, 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 i ho aprovo. Sancions fisiològiques, com diu el senyor Carretero, quines són els gossos? Quines són les... La fisiologia dels gossos què és? Fer el pipicant, suposo, no? Fer les seves necessitats al carrer. O què és això? Les necessitats fisiològiques de los perros, quales són? No, pregunto, porque si no, no, hombre, claro, no te daré la dirección. Jesús 26, que es mi casa donde yo vivo, allí debe ser el pipicant y el cagagant del pueblo, porque es diariamente aquello. M'excuso de dir, el cap de la vila, els agents cívics d'aquests no serveixen per res. Pobres nanos serveixen perquè li trenquin la cara. Pagarem nosaltres al poble, però li trencaran la cara perquè no podem fer res més. Les ordenances, aquí estem dient, farem una comissió per fer unes ordenances municipals. Cony, la meva dona sempre em truca quan em toca parlar, collons. Hòstia, cada vegada que parlo em toca parlar la meva dona. Home. Para, nen, para, collons. Les ordenances, diguem, farem una comissió per fer això, això i això. No serveix per res la comissió, perquè totes les normes aquestes de l'Ajuntament tothom se les passa per bon vol. La gent que diu oh, no es pot veure el qual al carrer. Escolta, que ens preneu el pèl? Jo crec que ens preneu el pèl. O no sortiu de casa vostra? No sortiu? No es pot orinar per les cantonades, pels carrers? Bueno, jo dec veure en un altre poble, poder no sé, com que ara m'han operat de catarates, veig més del que hi ha, poder. No, és que és així mateix. Hòstia, és que estem perdent els quartos i llençant els quartos. Aquest senyor diu, els top mantes. No, oiga, el top manta, te diré el top manta. Jo ayer passé en la parada de l'autobús delante del Sausalito, dice que está muy controlado, Ayer vi lo que no había visto en mi vida. No era Tom Manta, no. Aquello era un supermercado. Un tío sentado con garrafas, con ciruelas, con melocotones y con unos packs de agua. ¿Qué? ¿Qué paga aquest senyor? I això, això és el que volem al poble de la Vila de Sitges. És penós, penós, penós el que veiem. I estem dedicant aquí 40 o 50 minuts calle Espanya. No, he viscut al carrer Espanya. He nascut al carrer Santa Bàrbara, que era Torrent Santa Bàrbara. I no teníem tanta tonteria de passar que si podem fer, no, fotem unes rajoletes a això. A més, això ho tenim que perdre, amb les coses que hi ha importants al poble. Ja no dic res més, passo un altre i res. Perquè recordar-se'n bé el que et dic amb això. El 1911, monarquia, dictadura, república. Això no ho ha tocat ningú, ja anem a tocar-ho. Pot ser bé pel poble, molt bé, no diré que no, però hi ha coses molt més importants que debatre aquí en aquest d'això.
Bueno, bona nit a tothom. Soc Esther Serrano, portaveu de la plataforma en defensa de la zona platja de les botigues de Sitges. Des d'aquesta plataforma els volem fer arribar unes reflexions entre queixes i precs per quan comencin el seu tercer curs polític d'aquesta legislatura i confeccionin els pressupostos per l'any vinent, tinguin en compte l'existència del sector platja del barri de les botigues de Sitges. Un lloc que entre impostos i taxes, comparant amb el que rebem, cada dia és més car viure-hi. En quant a precs, en primer lloc ens urgeix en que el passeig marítim tingui un pla d'acció renovadora integral. L'actual passeig està cada dia més deteriorat, més fosc, deixat i brut. En segon lloc, el veteraníssim túnel de Vallbona segueix sent un dels dos colls d'ampolla de la circulació de la zona. Per més exemple, el dijous passat s'hi va patir un incident bastant perillós. S'ha de buscar una solució ràpida per a aquest túnel. Després en parlarem del segon coll d'ampolla. Per una altra banda, el traster de la zona de platja es diu carrer Ferrocarril, ple de matolls a terrenys de propietat municipal, ple d'herbes a les voreres, fosquíssim, i el ja famós pàrquing privat en terrenys catalogats com a públics pel POM. La pseudoneteja d'aquest carrer es fa mitjans sorollosos i arcaics, en hores de descans del veïnat. Això ens referim als bufadors que abans han anomenat. La policia municipal, com ja fa anys, desapareguda. Truquem i no els trobem mai. Els necessitem i l'esperem perquè facin front als assalts, al vandalisme i d'altres activitats delictives a la zona. Per altra banda, les passeres de la platja són insuficients i estan minvades en relació d'altres anys, sobretot les que han d'arribar a l'aigua. Se'ns enduen la sorra de la platja perquè diuen que ens sobra, i pot ser cert, però és més cert encara que a les botigues ens falten en lletres majúscules els serveis més bàsics: sanitat, escoles, centres cívics i comerç. En quant a queixes, els temes estrelles d'aquest any i pels anys vinents són l'IBI i la zona blava. En quant a l'IBI no en parlarem perquè estem adherits a la plataforma ciutadana per uns impostos i uns serveis justos i subscrivim i donem suport total a totes les accions que dita plataforma du a terme envers aquest augment impositiu i desmesurat e injust. En quant a la zona blava, hem de dir que ha passat a ser una despesa més per als veïns, familiars i amics de la zona de la platja, que en definitiva som els que estem pagant les conseqüències de les seves decisions, que no són desitjades per la majoria del veïnat, malgrat vostès no ho pensin a l'inrevés. El seu desmesurat afany de recaptació ha portat el caos al barri a cada un dels diumenges d'aquest mes. I a més, ara estem amenaçats per la companyia de Baixbus de perdre l'autobús L94 per culpa de la seva ineficàcia. Volem tenir un transport públic i assegurat. Com hem dit abans, el segon coll d'ampolla està situat a la plaça Vallbona, just al costat del ja anomenat túnel Vallbona. I l'han fet vostès escanyant i ofegant per una banda i per l'altra la seva circulació. Han posat llocs d'aparcament blau on abans estava prohibit aparcar. Han habilitat voreres que són per a vianants com a lloc d'aparcament. Han posat un carril en direcció al Port Ginesta en contra del sentit de la circulació habitual. La policia municipal, que en teoria és l'autèntica reguladora del tràfic, no ha aparegut per res en els moments més crítics. I per acabar, els temes estrelles de l'any, les gingetes, que per algunes no hi ha ordenances que valguin. Superen els decibels quan hi ha una música a concert, obertes més enllà dels horaris permesos, obertes per sobre del calendari previst a la temporada i amb activitats culinàries que no estan permeses en una gingeta de la platja. I per ara res més. Esperem que tinguin en compte aquestes reflexions per al tercer curs de la legislatura. Que tinguin bona nit i passin bones vacances.
Gràcies.
Bona nit. Soc el Jordi Galindo, de la plataforma veïnal per la defensa de la platja de les botigues, i com ha dit la meva companya, subscribeixo tot el que ha indicat en ella, i a més també subscribeixo i m'adhereixo al fons de totes les intervencions i més reivindicacions que s'han fet aquesta nit en forma molt sorollosa. Jo dic, per això dic amb el fons, perquè amb la forma suposo que cívicament es pot fer d'una altra manera. Però en el fons és un clam que es fa de les botigues, que, senyors, el mateix que Teruel existe, les botigues també existeix. I sembla que no se'n donin compte. Passat això, i ja dit això i indicant ja tot el tema del caos circulatori, que amb reunions amb aquesta alcaldia ja varen vaticinar, i ens van dir que hi ha tècnics molt importants que havien estudiat el tema i que, bueno, s'ha demostrat que realment no sabien de què anava, perquè inclús la companyia d'autobusos ens han amenaçat de deixar de venir amb uns cartells que poden vostès veure posats en totes les parades, indicant de que quedaran només a l'avinguda Poal, que això és el terme de Castelldefels. És a dir, que les botigues es quedaran pues aïllades totalment per una regulació de trànsit molt intel·ligent que s'ha fet quan realment es tenia que fer d'una altra manera. Dit això, jo passo a incidir una altra vegada amb el tema en el qual ja vaig comentar el mes de juny passat, i és la base jurídica en la qual la implantació de la zona blava s'ha fet a les botigues. Senyors meus, l'exercicio cirquense que s'ha fet, les piruetes cirquenses que s'han fet en aquest ple, és que ens deixen totalment a tots admirats. Primerament es parla de l'ordenança fiscal número 25 del 19 de desembre de 2011, evidentment un any i mig abans de la implantació de les noves botigues. Totes les exempcions fiscals i totes les ordenances fiscals tenen unes zones determinades aplicables, no es pot aplicar en general. I si miren l'article segon, que parla del fet imposable, ho indica expressament quan diu que es farà amb les zones determinades per l'alcaldia president de tot això. Perfecte. Es comenta això, es deixa aquest tema. Jo van oferir enviar-me aquestes, me'ls van enviar, estic molt agraït amb aquest consistori de fer-me arribar aquestes, però que curiosament no m'han dit quines són aquestes zones determinades. Per què? Perquè jo crec que no són aplicables a les botigues. Continuant el bucle o exercici cirquense, resulta que surt un dictamen que, si es causa, aprovarà amb aquest ple la ratificació de l'acord de 10 de juliol, curiós, de 10 de juliol, i la implantació va ser l'1. És a dir, que hi ha 10 dies en fals, se suposa, perquè si l'acord s'ha fet el dia 10 i la implantació s'ha fet el dia 1, ja m'explicaran aquests 10 dies, és el limbo de los justos. Bé, a partir d'aquí, si continuem, diguem, amb aquest acord que es ratifica del 10 de juliol, fa menció a un decret del 5 de març del 2003. Un decret que, clar, és molt interessant tot això, per integrar a la societat municipal Sitges Model 21 amb la gestió de tot això. Per això es tenia que buscar algú, algun decret o algun acord, alguna història que pogués ser aplicable i que tota la gent pues, digués, oh sí senyors, això funciona així. Doncs pues no senyors, no funciona així. Per què no funciona així? Perquè aquest decret està contemplat per la imposició que es va fer en el seu moment d'estacionament a la via pública dels vehicles de tracció mecànica al casc urbà. Però les botigues suposo que no es parla de res. I per què no es parla de res? Perquè ja en el bucle final, amb l'exercici, la pirueta final, si aquest sé, llavors arriba el senyor regidor d'Hisenda i en aquest ple ens indica que per al mes de setembre tindrà en compte la modificació de l'ordenança número 25. Per què es farà aquesta modificació? Aquesta modificació es farà perquè en aquell moment es farà contemplar el que ara no es contempla. Llavors, al meu mot d'entendre, estem en un acte nul de ple dret, amb les conseqüències jurídiques que tots sabem que comporta. És a dir, serà impugnable, es tindrà que retrocedir tot fins que es faci aquesta modificació. M'agradaria que algú em contestés demà tot això. Moltíssimes gràcies i bones vacances.
Gràcies, senyor Galindo. Alguna paraula més?
Hola, bona nit. Ens dirigim, soc Cristina Martínez, portaveu de la plataforma per uns impostos i serveis justos, i ens dirigim a tots vostès novament, perquè últimament hem llegit, bueno, per informar de noves irregularitats que creiem de l'equilibri entre impostos i serveis justos que haurien de tindre aquest municipi. Una de les connotacions que ens ha fet estranyar és que en l'últim escrit que el senyor Mas ens va dedicar a la plataforma ciutadana creada per demanar això, uns impostos i uns serveis justos, ens va dir que quin era el nostre objectiu inconfessable, que parlem i publiquem sense cap tipus d'impunitat, que difamem, que tenim una fonamentació política que tenim darrere i que, sisplau, parlem de serveis. Sota aquestes acusacions només ens queda dir que aquella dita que diu que el ladrón se cree que todos son de su condición, perquè el senyor Mas el 12 d'abril del 2011 va dir que pujar els impostos no era la solució. No farem pagar als ciutadans els excessos comesos per al govern sortint. També va comentar que aquests excessos eren de 70 milions d'euros, és a dir, que ja coneixien el dèficit que hi havia. El 12 d'abril de 2011 realitzarem auditories financeres, va comentar. Legalitzar legals i de gestió. Transparència en les finances. També brillen per la seva absència, lo de les auditories. També l'habitatge habitual, va comentar, ha de tenir un IBI reduït. Contenció en els rebuts del preu de l'aigua. I també va dir que suprimiria la taxa d'escombraries que estava prevista per l'any 2012. Aquí sí que realment ja no tenim paraules, en general. Això sí que nosaltres creiem que són mentides, comprovant el passat del temps el que ha passat. Tenen tanta prepotència, a vegades ens dona a nosaltres aquesta sensació o percepció, que diuen públicament quan es reuneixen amb nosaltres que el govern no estan per governar i per comprometre's, que ells no prometen res i no comprometen res que no podran complir. Però això no és el que van explicar en el 2011, com bé li he dit abans. Al final són un quatripartit, pel que nosaltres hem vist, es veu, és un quatripartit que realment, políticament, són com l'aigua i l'oli, però aquí estan. Per nosaltres, el que acabem tenint, el seu desig inconfessable que potser tenen vostès, per el que ens queda a nosaltres pensar és que és realment per cobrar el sou cada mes, perquè si a més després tampoc tenen un compromís de dir assolirem això, doncs realment no li trobem una altra causa a la seva feina. Ara portarem dades, unes dades noves, Bé, les de sempre ja les tornem a ratificar, que són conegudes. Han pujat el 35% de l'IBI, el 30% de mitja de l'aigua, la taxa d'escombraries garrafal de 140 euros per habitatge. I els comerciants, aquest any els hi han canviat l'epígraf, així com de bote pronto, i els hi fan pagar el doble d'aquesta taxa, ofegant els negocis de totes totes. Però ara últimament venim denunciant dades noves de serveis. Com vostès volen que parlem, ja hem arribat a unes certes conclusions, les quals ara aquí exposarem. Els centres d'ensenyament, sanitat, instal·lacions esportives i de seguretat pública, és a dir, de policia, estem en una franja de 950 municipis en la línia dels 600. És a dir, miri si tenim per millorar amb tots aquests serveis. Tot això és amb una web oficial contrastada. Amb uns problemes de seguretat, com hem vist, a les zones aïllades del municipi, com és Botigues i Garraf, superpreocupants. Amb un servei de policia local i com d'altres que tindríem que tindre, que es paga i que no es tenen, que no es reben. La promoció i protecció social. Aquesta és la despesa que en principi la mitjana dels municipis catalans destinen un 9% del seu pressupost a protecció social. A Sitges és d'un 3%. Vilanova és d'un 5% i Vilafranca és d'un 9%. El deute públic, la mitjana dels municipis catalans és d'un 9% i la de Sitges és d'un 15%. És a dir, que la mitjana dels municipis catalans destinen el mateix tant per cent de deute que en promoció social i protecció social. I Sitges es destina 5 vegades menys. Moltes d'aquestes despeses diran que corresponen a la Generalitat, però nosaltres pensem, diem, i com s'ho han fet els altres municipis. Si curiosament, des de l'alcalde Pere Junent, en el 1995, fins ara, el mateix color polític que ha governat a Sitges ha sigut el mateix que ha governat la Generalitat. I sembla ser que no han pogut fer gaires bones negociacions generals sobre aquests temes. El govern del PSC va deixar els calaixos plens de factures per pagar. Però vostès, CiU i companyia, deixen els arxius plens de crèdits bancaris i de l'ICO. Amb la solidaritat per part de tots vostès i amb tot el que estan fent o el que no fan, de pujar-se el sou aquest any un 8%. Ja finalment podem tindre el document fiable que corrobori aquesta xifra. Com sempre, i oberts a negociacions, la plataforma ciutadana per uns impostos i serveis justos.
Alguna intervenció més?
Sí, jo mateix. Jo sóc Marc Ibáñez i sóc de les botigues de Sitges, de la zona platja. Primerament m'agradaria agrair a l'Ester i al Jordi les seves intervencions, que han reflectit molt bé la problemàtica que pateix les botigues de Sitges. També m'agradaria agrair a la senyora Vinyet poder haver mantingut la tasca del Consell d'Infants. Jo vaig ser membre del Consell d'Infants en la seva tercera edició i vam tractar el tema de la brutícia, tema que en aquest ple he vist que s'ha parlat bastant. Enguany s'ha tractat el tema de la guia turística del Consell d'Infants. M'agradaria preguntar si les botigues estan incloses en aquesta guia turística. A vostès, a tots els meus conciutadans que estan aquí com a regidors, m'agradaria convidar-los a que passessin les vacances, part de les seves vacances a les botigues de Sitges, perquè mirant les seves cares durant les intervencions he vist que crec que no estan gaire, no comprenen gaire bé la problemàtica de les botigues, i m'agradaria convidar-los a que passessin alguns dies de l'estiu perquè veiessin la problemàtica real de les botigues a l'estiu, que és quan hi ha la majoria de la població. Com també vaig signar del Pacte Cívic, no sé aquí quanta gent hi ha que va signar el Pacte Cívic de Sitges, no sé si podrien aixecar les mans. Jo vaig ser un d'ells i estic molt content que hàgim pogut desenvolupar la finalització del pacte cívic, que és amb la implantació dels inspectors cívics. Però crec que s'ha produït una mica bastant tard, que són ja des del 2006, doncs quasi 7 anys la implantació d'aquests inspectors. I m'agradaria simplement reflectir que han estat parlant de que sí que hi ha inspectors cívics, però jo a les botigues no els he vist. No sé si és que no tenen previst desplaçar-se allà o és que van en una segona tanda, i sí que ens agradaria veure'ls, donat que com que tampoc tenim policia, la Guàrdia Urbana tampoc s'hi desplaça, ens agradaria veure algun cos o alguna autoritat que pogués redimir o reduir, com a mínim, la quantitat d'infraccions cíviques que podem veure a les botigues, i que els diré jo, no són poques i n'hi ha moltíssimes. A part, també m'agradaria mencionar-los que la Guàrdia Urbana no ve, està simplement desapareguda, no passa ni en rondes rutinàries pel nostre barri. M'agradaria preguntar si tenen alguna idea de poder posar més policia o de posar un retén per agarrar-hi les botigues, donat que sí que hi ha moltes demandes ciutadanes per poder posar fre a totes les a tot l'incivisme. Responent a la CUP, m'agradaria dir-los que sí que hem trobat una ocupació per als bufadors que fan soroll. Sap on és? Les botigues de Sitges. Cada matí, a les 7 del matí, sentim bufadors a tota pastilla que ens desperten. No sap lo contents que estem els veïns de sentir els bufadors. És, escolti'm, la cosa més maca del barri. Sí, ho és. I a més els dissabtes i els diumenges, fantàstic, venim de treballar, venim a relaxar-nos, i el del bufador. Referint-me al PSC, a les botigues també tenim guinguetes que fan molt de soroll per les nits, fan concerts en vius completament contra les ordenances, no sé si... I on es truques a l'Ajuntament i diuen, no, és que els hem autoritzat. M'agradaria preguntar-li al regidor de platges, en l'ordenança de platges que m'he llegit avui, es menciona no es podran permetre concerts. Com és que han pogut autoritzar concerts? Cosa que va contra la normativa. M'agradaria saber com ho han pogut fer i què pensen fer al respecte. I també m'agradaria dirigir un prec general respecte a l'OAC. A l'OAC de les botigues només s'hi pot posar una persona, donat que només hi ha un punt de treball. I parlant, bueno, va haver-hi moltes vegades que s'ha hagut de fer cua. He arribat a fer fins a 5 hores de cua per poder parlar amb la persona. Entendran que 5 hores de cua és molta cua per poder fer un tràmit del distintiu de la zona blava. I llavors vaig trucar a la persona responsable de l'OAC i li vaig preguntar, escolti, no podrien posar una segona persona donada la gran demanda de gent que va en aquests moments a l'OAC? I em diu, oh, no, és que només pot haver una persona. I m'agradaria preguntar-les a vostès, què costaria posar un segon punt d'informació, que no falta que hi hagi ningú, però en algun moment de molta demanda, que puguin desplaçar alguna persona del centre urbà fins a la perifèria, com són les botigues, per poder atendre el ciutadà i que l'atenció al ciutadà sigui millor i no sigui l'espera tan llarga. I bueno, moltíssimes gràcies per escoltar-me i que tinguin tots bona nit i molt bones vacances.
Bona nit, soc Àngel Velasco Pérez, soc el vicepresident de l'Associació de Veïns de les Botigues de Sitges i me quedo sorprès que tots els que venen aquí tenen tots els mateixos problemes. A veure, aquest senyor ha dit abans que no és una manera de comportar cívica com s'han comportat les botigues. Li asseguro que si a vostè li hagués passat el que li ha passat a molts veïns durant aquest últim mes, segurament que estaria molt pitjor. En primer lloc, li vull dir que han hagut 21 robos en 30 dies. En Rappena, 21, ¿vale? ¿Sabe cuándo ha aparegut la policía municipal? El dimecres pasa... ¿Mani? Perdone. El dimecres pasado cuando van a reunir con el señor alcalde y le van a explicar el problema. Y nos va a decir al señor alcalde, cuando van a decir el problema que tenían, va a decir que intentaría solucionarlo, pero no es que no podía solucionar, porque los otros temas los pusaban los vins, posar en vigilància personal nostra que hem posat, tancar carrers per les nits, posar patrulles de los vins, tots aquests punts que van dir. Va haver un que nos va dir, quan li vaig preguntar quants policies tenien vostès, i vostès em van dir que tenien 64 policies en tots Sitges i que per això no podien disposar de policia per posar. I segons els números que jo tinc aquí, en total tenen 83 policies. I a més, el cost d'aquest policia, el que se paga l'any, el cost que ens costa a los ciudadanos de las Fortigas també, i que aquests ciutadans de les Fortigas paguem aquests impostos que ens puixen vostès, són de 3.600.000 euros. Jo crec que d'aquesta partida passar una partida de 150.000 euros per solucionar el tema de la vigilància de les botigues, que durant tants anys presidents i persones que estan en aquestes sales han lluitat partint d'una policia i quan l'han tingut han entrat vostès i no l'han tret. Durant molts anys han lluitat per poder tindre un autobús. Han entrat vostès i no l'han tret. Senyor alcalde, paguem els impostos, volem ser ciutadans de Sitges i les botigues pertanyen a Sitges. Moltes gràcies.
Alguna intervenció més?
Hola, bona nit. Sí. Soc Raül Albarín. Tinc tres preguntes molt concretes, molt breus. El mandat passat havia la tramitació urbanística a l'Ajuntament, es debatia entre els grups municipals i els agents econòmics i socials en el si de la Comissió de Seguiment del POUM. Vostès, quan van entrar al govern, van decidir eliminar aquesta comissió i crear un òrgan que en principi havia de ser similar o havia de tenir una feina semblant, que és el Consell Assessor Urbanístic Municipal o de Territori. M'agradaria saber, en tot aquest temps, quantes vegades s'ha reunit aquest Consell, si és que s'ha reunit alguna, havent-se tramitat algunes modificacions puntuals, alguns plans parcials. M'agradaria saber només que em diguin si s'ha reunit alguna vegada i si és així, quantes. La segona és una reflexió i una pregunta a la vegada. Quan s'ha parlat de l'oficina local d'habitatge, la regidora Redondo m'ha semblat que li feia un retret al portaveu del grup municipal socialista dient-li que semblava mentida que després de 8 anys no havien construït cap habitatge de titularitat pública de promoció de protecció oficial. En primer lloc, aquest tema no és un tema important, però l'important és que hi hagin i que es construeixin habitatges de protecció oficial. No cal que els faci l'Ajuntament, els pot fer el privat i de fet la llei d'urbanisme ho disposa d'aquesta manera. L'Ajuntament també pot fer-ho, però si es fan, estan regulats per la mateixa llei, senyora Redondo. I dir-li, potser no ho recorda, que en 8 anys que vostè parlava, aquí es van fer 95 habitatges de protecció oficial a la Planaès, 124 habitatges de protecció oficial a l'antic camp de la Blanca Subur, 70 habitatges concertats a Campell, s'han proveït sols per fer habitatge de protecció oficial a Plans d'Aiguadols, concretament, si no recordo malament, 20 o 21 habitatges, 18 més a l'antic passador de Terramar, i podria continuar. A mi, però ja que vostè li dona importància al fet que els construeixi l'Ajuntament i siguin de titularitat pública, ja no en 8 anys. A mi m'agradaria que no estiguessin 8 anys governant, evidentment, però li preguntaria quants habitatges de titularitat pública pensa construir aquest Ajuntament en 4 anys. Ja porten 2. I finalment, una pregunta que potser sembla menor. A mi, jo vaig tenir l'oportunitat de llegir un breu article al Diari de Vilanova la setmana passada que em va semblar absolutament vergonyant, si és veritat. El que passa que per prudència ho vull posar en quarantena fins que vostè, senyor alcalde, em confirmi si és cert o no. Parlava d'un oblit imperdonable d'un regidor, el senyor Magí Almirall, que s'havia oblidat de caçar uns nuvis deixant-los tirats al saló del Palau Maricel. Si això, jo confio que no sigui veritat, però m'agradaria que diguessin aquí públicament si és cert o no, perquè això s'ha escrit i s'ha publicat. Si és cert, jo li demanaria que plegués per una manca de respecte a la ciutadania i al càrrec que vostè representa. I si no és cert, llavors li demano que prengui accions. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més?
Sí. Hola, bona nit. Dic Maria Àngels Llinàs, soc membre de la plataforma ciutadana Impostos i Serveis Justos i també estic a l'Associació de Veïns de Pinsbens. Bé, subscric moltíssimes coses de les que s'han dit aquí, perquè realment el primer que diré és que em fa l'efecte que vostès estan desconnectats dels ciutadans. He estat aquí, m'hem passat tot aquest ple, tot el que han parlat, i realment aquí parlant de coses que ja s'han debatut en el Parlament de Catalunya, perdent temps i més temps amb una placa d'un carrer, etc, etc, etc. Però jo em pregunto, vostès saben que tenen barris? Vostès saben que tenen barris? perquè miri, els hi posaré l'exemple de Pinsmens. Quan vostès van començar aquesta gloriosa, per dir-ho entre cometes, legislatura, anem a tenir una reunió en el també famós Sitges Reference amb uns quants regidors, els de l'Associació de Veïns de Pinsmens. Els anem a fer una sèrie de precs que vostè sembla ser que en van prendre nota, o si més no, se'ls hi devia quedar alguna cosa al cap. Al cap de 6 mesos ens va venir a veure aquest senyor d'aquí, el senyor Caballero. No, Caballero, perdó, m'estic equivocant. El Castillo, perdó, senyor Castillo. Ens va venir a veure el senyor Castillo, on hem estat parlant amb el senyor Castillo, tot el que s'havia de fer fins ben, realment va quedar horroritzat de les multes que vostès poden arribar a posar i no posen, i de lo brut que estava tot i de lo malament que estava tot. Després, al cap de 6 mesos, va aparèixer vostè, senyor alcalde, amb el senyor Moliner, que em va deixar molt impactada, perquè vostè veig que té molta afició a prendre nota. Va portar una llibreta, la va omplir vostè mateix, no va deixar ni que ho fes el senyor Moliner, de tots els disbarats que hi ha en el barri, de tota la misèria que hi ha en el barri, de la brutícia, de la porqueria, fanals dins dels arbres, il·luminant dins dels arbres. No hem fet res, senyor alcalde, no hem fet res. És més, ara està tot amb una sequedat que qualsevol dia hi haurà un incendi. No podem continuar així als barris, senyor alcalde. Ho sento moltíssim. No sé si vostè ha perdut la llibreta, si vostè les llença tan bon punt surt del barri, però per favor, miri, per si de casa ha perdut la llibreta, jo aquesta setmana li entraré una instància amb tot el que hem parlat, amb totes aquestes reunions que hem fet amb vostès, li posaré fotografies per veure si almenys la instància no es perd i vostès són capaços de fer alguna cosa, perquè ja porten 2 anys i no han fet res.
Bona nit a tothom. No contesta ningú.
Sí, després.
Soc en Carles Navarro, de l'urbanització Ratpenat, les botigues de Sitges, veí de Sitges, i membre de la plataforma per uns impostos serveis justos, i només vull fer una pregunta molt concreta. Veient que cada vegada se li està girant més la truita a nivell de la ciutadania, estan vostès disposats a tornar a parlar en la plataforma el mes de setembre per mirar el tema de l'IBI de l'any 2014 i els serveis que no estan prestant? Només és aquesta la pregunta. La resposta és un sí o un no. Merci.
Gràcies. Bona intervenció més. Hi ha alguna intervenció més? O ja estem?
Sí. Hola, bona nit a tothom. Soc Paco Delgado, membre de la plataforma i president de l'Associació de Veïns Platja Sant Sebastià. Seré breu. Com bé saben, vostès, la Platja Sant Sebastià està en regressió. El que no està en regressió són les terrasses. Cada dia excedeixen el límit. Em volen dir, sisplau, en què beneficia aquest increment de superfície de les terrasses dels establiments de restauració? Segona pregunta. Fa una setmana es va inaugurar el Vivero Beach. Es va acaparar per part del propietari del Vivero. Es va acaparar tota la zona blava d'aparcament. Els veïns, quan vam venir a la nit, no teníem aparcament. Estava reservat pels invitats. D'acord, és un dia excepcional, inauguració. El que passa que després el soroll de la música molesta els veïns. El pum, 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 pum. Podria estar hores així. Molesta. I es presenta la policia. I la policia fa la mesura des de la porta, no des de l'interior de la casa. A més, els hi haig de dir de que aquesta tarda he vist passar pel passeig de Balmins un camió d'una marca de cerveses direcció al Vivero per fer la descarga. Res més, si em volen respondre, bones vacances.
Gràcies. Si us sembla, doncs, passarem a contestar. Hi ha alguna intervenció més? Sí?
Hola, bona nit. Soc Antoni Manistrol i sóc un membre de la plataforma per uns serveis justos i a l'IBI. Li preguntaria a la senyora Vinyet, que he llegit a l'Eco, que vostè i el seu grup municipal, el seu grup de govern, han plegat. Llavors, voldria saber a veure què fa aquí. llegit això. No. Pregunto a veure què fa aquí. Res més, gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs bé, passem a contestar. Simplement, si refereix a algun escrit que surti publicat, torni a llegir perquè no diu això, l'escrit, però bueno. Aviam, començo per l'Associació de Veïns de la Platja Sant Sebastià, pel tema de les terrasses, els increments precisament aquestes setmanes, que és quan els establiments doncs, en plena temporada més s'utilitzen les terrasses, sí que hem detectat que hi ha algunes terrasses que estan incomplint l'ordenança. En aquest moment s'estan fent les inspeccions, haureu vist, suposo, en alguns llocs del municipi on hi ha abundància de terrasses que comencen a estar senyalitzades a terra per intentar que els establiments no superin ni els establiments ni els clients, que a vegades no és culpa tant de l'establiment com de la clientela, que a vegades, doncs, si és nombrosa, doncs, amb ells zona que no és de terrassa, precisament per controlar-ho. Estem en aquest escenari en aquest moment que no estan totes fetes, encara no estan totes revisades. Respecte al vivero, el Vivero Beach Club de la platja Sant Sebastià, de l'Avinguda Balmins, és cert que fa pocs dies doncs, el negoci ha obert reconduït, no com a restaurant, sinó com això, com un beach club, i més com un espai de doncs, chill out, i que ha generat molèsties al veïnat. S'han fet les inspeccions degudes automàticament des del primer dia, s'han fet sonometries a dins i a fora, a dins de les cases dels veïns i a fora, i li passo, si de cas, la paraula a la regidora perquè li expliquin quin estat estan en aquest moment la revisió d'acord amb la llicència que tenen per poder exercir aquesta activitat la propietat.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, s'han fet les inspeccions pertinents, tal com també s'ha fet amb el Club Terramar, i s'ha constatat que evidentment superen la normativa permesa. Ja s'ha dictat una mesura cautelar de precinte de les fonts sonores exteriors fins que no adecuïn els limitadors que permetin doncs, aquest descans dels veïns. Veient les queixes d'aquest cap de setmana, som conscients que alguna cosa ha fallat i per tant doncs, ja estem posant tots els mitjans per tal d'assegurar que aquesta mesura cautelar que hem dictat doncs, es compleixi. Gràcies.
Gràcies. Contestant al senyor Carles Navarro de l'Associació de Veïns de Ratpenat, si estem disposats a continuar converses amb la plataforma pel de cara a les ordenances fiscals del 2014, nosaltres mai hem negat el contrari. I, òbviament, a partir de la tardor s'iniciaran, quan vingui el debat de les ordenances fiscals, converses amb associacions de veïns, plataforma, gremis professionals, sectors diferents econòmics de la vila sobre com han de ser les ordenances fiscals del 2014. Els interlocutors, les persones que vulguin opinar, seran diversos col·lectius perquè, òbviament, hi ha molts punts de vista diferents sobre quins ingressos ha de tenir el municipi i quines despeses ha de tenir el municipi. Lligat amb això, li contesto a la senyora Maria Àngels Llinàs sobre si hi ha desconnexió entre la ciutadania i l'Ajuntament. Això som conscients que és una qüestió que preocupa molt. Ara no puc acceptar que em digui que no s'ha fet absolutament res en el seu barri, perquè també de la llista que vostè deia hi ha coses que s'han fet. El que passa és que ens trobem en una situació que ens preocupa moltíssim també com a govern, i és que anys enrere, per capacitat econòmica de l'Ajuntament, més enllà de la brigada municipal i d'aquells serveis que té el propi municipi, es podien fer contractacions externes per poder atendre totes les necessitats que tenien tots els barris. Això vull dir serveis extraordinaris de neteja, serveis extraordinaris de jardineria. Ara, degut a la situació econòmica, tot es fa més complicat. No podem contractar habitualment empreses perquè que ho facin a més. Tot ho hem de fer amb recursos propis. Què vol dir? Jo ho reconec, que el servei d'atenció als barris és més lent que anys enrere. Perquè, òbviament, quan aquest servei va a un barri i fa aquesta feina, quan torna a aquest barri ha de passar per a tots els altres. I, òbviament, tot és més lent. El que sí que hem intentat, sabent i conscients que hi ha aquesta situació, és que aquelles urgències que detecten des de via pública o que detecten des de les mateixes, que detecteu des de les mateixes associacions de veïns siguin les primeres a atendre. Perquè la situació és la que tenim. Òbviament, amb tot això hi entra el debat dels ingressos i les despeses. Si volem més celeritat en rebre serveis, òbviament haurem de fer un esforç econòmic més gran per poder fer contractacions o bé ampliant la plantilla que l'Estat no ens deixa perquè som un ajuntament endeutat, o bé contractant altres empreses, no, que ho puguin fer. I òbviament llavors ja entrem en la cadena de que hem de gastar doncs una mica més del que teníem previst. I aquesta és la situació que sempre hem volgut explicar des del primer dia, que òbviament els serveis doncs tenen un cost, i més amb la situació actual en què es van prestar uns serveis fa uns anys que no es van pagar, i això és una llosa que pesa molt, perquè òbviament també els hem d'anar pagant. Per això hi ha aquests percentatges que se citaven, en què som un dels ajuntaments que destina un gran percentatge a pagar deute, perquè s'ha d'aixugar. Però en qualsevol cas això el senyor Mas després ho podrà aclarir. Contestant al vicepresident de Rappenat, el senyor Àngel Velasco, som conscients, evidentment, de la situació angoixant i preocupant que han viscut al seu barri les últimes setmanes. Com vostè sap, ens vam reunir la setmana passada per prendre nota d'exactament de tot el que ens van voler explicar vostès com a veïns. Saben que aquesta setmana hi ha convocada una junta local extraordinària de seguretat on es posarà a la taula tots els serveis que s'han prestat i tots aquells que potser no s'han prestat i que feia falta que es prestessin. Per tant, s'analitzarà la feina feta i, sobretot, com deia vostè, a la reunió es mirarà de cara endavant. Per tant, d'aquí sortirà un pla d'actuació per precisament atendre aquesta necessitat, diguem, més greu de seguretat que ha patit el seu barri. Òbviament els hi farem arribar, jo així mateix li vaig comunicar amb el president l'endemà de la reunió i vaja, així ho farem. Respecte a Josep Marc, oi? Josep Marc? Aquí, perdona. Marc Ibáñez. Respecte al tema del pacte cívic, òbviament els agents cívics estan contractats per tot el municipi. Si de cas ara ja podrà explicar el senyor Carretero exactament alguna qüestió més. Els bufadors òbviament estan contractats per a tot el municipi. Si aquests dies heu sentit bufadors antics, us puc dir que en el meu barri també hem sentit bufadors antics, encara no estan desplegats del tot, n'hem comprat a les 7 del matí, sí, a les 7 del matí i abans, a vegades. Sobre les guinguetes autoritzades o no autoritzades, ara també li contestarà. I sobre la qüestió de l'OH, realment a mi també em va arribar la queixa de que s'havia col·lapsat l'OH per dispensar els distintius. Aquí realment les coses no van anar bé i per tant ho mirarem aviam si en un moment que hi pot haver d'una punta de feina d'aquestes característiques es pot ampliar les persones que puguin atendre. Li contesta el senyor Carretero la qüestió dels agents cívics de la policia i després el senyor Garrigó la qüestió de les guinguetes de les platges.
Sí, com ha dit l'alcalde, els agents cívics són per tot el municipi i de fet a l'última reunió que van tenir amb l'associació de botigues platges li van comentar que probablement doncs, algun dia podien aparèixer. Van informar de que existia aquest servei que podien aparèixer aquestes persones i que tenen aquestes funcions que he parlat abans durant el ple. Per tant, no dubti que en algun moment doncs, aquest servei també es donarà. El que tenim ara contractat són 4 agents cívics, per tant, amb aquests 4 doncs, tenim que jugar per cobrir totes les necessitats que tenim. També m'agradaria, encara que l'alcalde no m'ha donat la paraula, invitar el senyor Àngel Velasco. Nosaltres solucionem els problemes parlant i amb tota la transparència del món. Sí, senyor. Per tant, jo ara mateix l'invito perquè vostè ha dit que tenim 83 policies i la informació no és correcta. Nosaltres hi vam de 68 i si vol veure no tinc cap problema en ensenyar-li el quadrant. Sí. Jo li podria explicar perfectament això. Perfectament, i perquè són 68? Perquè ahí estan tots els que estan de baixa, els que estan en altres situacions de... No, aquesta és la previsió... És la previsió del pressupost. Però bueno, si vostè vol, jo no tinc cap problema, no tenim cap problema, ni l'inspector té cap problema, que vingui vostè, està invitat a la nostra comissaria, li ensenyarem com se gestiona el servei, com se coordina el servei, quina és la gent que tenim, quants agents hi ha cada dia, etc. No tenim cap problema i parlem de com augmentar la presència policial allà a botigues. Per cert, que el retén de policia local va desaparèixer el 2005. Confirmat, sí senyor. Sí senyor. I tant. Bueno, no és veritat. No és veritat. El retén fixo va desaparèixer el 2005.
Passem al senyor Garrigó, si vol contestar, sisplau, el tema de les guinguetes.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Anem a veure, sí que és cert que hi ha hagut problemes amb el tema de la música en viu. S'han obert expedients amb les guinguetaires. La música en viu té que passar pel limitador i no ha sigut així algun dels guinguetaires. Estem fins i tot per reconduir aquesta situació. Se sent ara? Perdoneu. Us comentava de que sí que és cert que hi ha música en viu autoritzat amb les guinguetes. Aquesta música en viu té que passar pels limitadors, cosa que alguns guinguetaires no ho han fet. S'estan prenent mesures amb totes les actes que s'han obert i fins i tot s'està pensant de reconduir aquest tema. En aquest sentit, el tema estem fil a l'agulla. Aprofitant la benentesa, contestant a l'Ester Serrano també amb el tema de les passeres, us recordo que quan l'àrea metropolitana de Barcelona es va deixar de fer el servei a botigues per al tema dels 500.000 euros que teníem de deute, s'ho van portar tot. L'any passat no teníem passeres, en teníem molt poques passeres. Aquest any hem instal·lat 725 metres lineals de passeres i el compromís d'aquest regidor i d'aquest consistori és de posar-ne més. A mesura que puguem tindre més recursos, anirem posant més passeres.
Gràcies. Sí, contestant al senyor Alberín, el tema del Consell Assessor de Territori i Sostenibilitat no s'ha reunit, està previst convocar-lo al proper curs polític. Sobre l'oficina local de l'habitatge, bé, un comentari polític el que vostè ha fet com a antic càrrec de confiança, vostè política que és, i sobre el tema de l'oblit de la boda, òbviament no. No farem cap comentari perquè aquesta boda està celebrada i estan casats i ben casats la parella que es va casar. Senyora Cristina Martínez, com a representant de la plataforma Portaveu, ha costat... Perdó?
Espera.
Doncs si vol contestar, senyor Major Mirall, té la resposta.
Bé, perquè he pensat que la pregunta me la feia personalment, perquè primer he pensat que me la feia com a president, em sembla, del PSC de l'Hospitalet, però no. Perquè també després he pensat que potser me la feia com a excàrrec eventual que cobrava 61.000 euros i que jo com a regidor de recursos humans em vaig veure obligat a fer fora. Però no, me l'ha fet personalment. Sí. Llavors, li explico personalment. ¿Vale? Jo vaig tenir un problema que no he volgut explicar i he dit que ha sigut un oblit. Llavors ara no aprofitaré el ple per explicar el problema. Li puc dir que el problema és greu, que és personal i que és prou greu i prou personal com per no explicar-lo. Jo crec que això és el respecte que ens hem de tenir com a persones. Si no ens podem tenir aquest respecte, doncs on ens el podem tenir? De totes maneres, el que no faré és esbombar una cosa que és molt important per mi. No l'esbombaré. Em sap greu i he demanat disculpes a tot arreu i ho he explicat com un oblit. Gràcies, senyor Vall.
I òbviament, les disculpes primeres van ser pels nuvis i el casament el va fer el senyor Batlle amb 20 minuts de retard. Els nuvis encantats, una mica empipats pel retard, però després, òbviament, la història va acabar bé. Per tant, d'això no en farem un castell de foc, senyor Alberín, tot i que a vostè li agradaria. Molt bé, nosaltres l'hem contestat. Senyora Cristina Martínez, òbviament ha dit moltíssimes coses que hem parlat, que hem tingut moltes ocasions de parlar-ho. Abans de donar-li la paraula al senyor Mas sobre aquestes qüestions, només dues qüestions. Quan pregunta en veu alta com ho fan els altres municipis per tirar endavant i per poder dedicar més diners a despesa social, òbviament hauríem de veure com estan aquests municipis i probablement tindrien o veuríem que tenen una situació econòmica que els hi permet, doncs, en aquest sentit dedicar més diners a aquestes partides. De totes maneres, vull assegurar que amb el percentatge que dediquem a benestar i família s'estan cobrint totes les necessitats que ens arriben a aquest ajuntament de les famílies i de les persones de Sitges. O bé sigui directament per serveis socials o per la col·laboració estreta que tenim amb les entitats del tercer sector, que aprofito dit de passada, demà es presenta a Sitges a les 8 del vespre a l'Auditori Miramar la taula del tercer sector social, que s'ha constituït i que demà es constituirà oficialment. Estan tots vostès convidats. I respecte al que vostè també sempre diu moltes vegades, de que aquest govern el que ha fet és incrementar el deute municipal a través de crèdits de l'ICO, jo li dic que estem molt convençuts d'haver-ho fet. Per nosaltres era molt important poder pagar els proveïdors, poder pagar els 24 milions d'euros que es devien, permet que li contesti, que es devien amb els proveïdors, que això són empreses principalment de Sitges de la comarca. Era molt important aquesta injecció de diners, ni que fos petita, depenent de la factura. N'hi havia factures que eren molt petites, hi havia factures que eren de milers d'euros, n'hi havia que eren molt més grans, i per nosaltres això era molt important, sortir d'aquest entrebanc. Òbviament això ha passat a deute bancari, perquè no hi havia cap més solució en aquell moment, i l'Estat la va oferir. I aleshores aquesta és l'estat l'opció, i aquesta opció la defensarem sempre, perquè volem estar defensant, en aquest cas, els interessos de les famílies, de les empreses doncs que tenien aquest deute pendent amb l'Ajuntament. Li passo la paraula amb el senyor Mas perquè acabi de contestar.
Sí, gràcies, senyor Batlle. El tema de l'ordenança fiscal del senyor Galindo ho comentaré?
Sí, ho comentaré.
Vale. No, sobre, doncs, relacionat amb això que deia el senyor Batlle, que comentava la senyora Martínez, sobre el que dèiem el maig del 2011. El maig del 2011 dèiem unes coses que es podien haver aplicat amb les condicions del maig del 2011. El que hem de tenir clar tots és que el govern central, quan va arribar al govern, va implantar un paquet de mesures de reducció del dèficit públic molt importants, que han hagut de ser complides per totes les entitats locals. És a dir, perquè siguem tots conscients, la situació de control, la situació, diguéssim, la normativa legal de lluita contra el dèficit del dia d'avui no té res a veure amb el que passava el 2011. És el dia i la nit. Ara hi ha una normativa molt més rigorosa, amb molt més control, amb molt més legislació, amb impediments legals forts per fer determinades coses que abans el 2011 no existien. Per tant, el 2011, si dèiem unes coses, era referents a el que es podia fer el 2011. El 2012 ja probablement totes aquelles coses ja no es podien fer. Una altra cosa, aprofundint en el que diu el senyor Batlle, el dèficit vol dir que hi havia moltes famílies que no havien cobrat en dos anys el sou, la feina de les empreses, moltíssims proveïdors que estaven travessant una situació dramàtica, i treballadors vol dir treballadors i famílies, perquè eren tant empreses grans com empreses petites, com treballadors particulars. Aquesta injecció obligada, però contents de fer-la, que vam poder fer als proveïdors que no havien cobrat en dos anys, ha generat, òbviament, un increment del deute bancari, com no podia ser d'una altra manera. En definitiva, el que hem fet és traslladar els deutes que no s'havien pagat, les factures que no s'havien pagat, en deutes a 10 anys, amb el qual pensem que, com han fet gairebé tots els municipis d'Espanya, ha sigut una decisió encertada. La manera com hem tractat això, clar, vostès diuen sobretot el dels impostos, en part sí, evidentment, en part la ciutadania ha patit l'increment d'impostos, però també hi ha hagut una reducció important dels serveis. Moltes de les coses, molta de la despesa corrent que es feia aquest Ajuntament ara es fa amb molt menys diners. Els treballadors han també patit una retallada important. És a dir, hi ha hagut una actuació a tres nivells. Menor despesa corrent, menor càrrega del capítol 1 dels treballadors i, evidentment, una major càrrega impositiva que evidentment, s'ha de reconèixer. Quan diu totes aquestes dades, senyora Cristina Martínez, fixi's molt bé l'any que diu la web, perquè l'any que diu la web és quan governaven aquests senyors. Aleshores, potser s'hauria de dirigir al Partit Socialista quan està parlant de la web, miri-s'ho bé, quan està parlant de la web que realment governaven l'equip anterior. Aleshores, no confonguem dades, que a vegades és molt fàcil confondre dades. Amb aquest ball de xifres que vostès sempre estan donant, jo torno a reiterar, com no pot ser d'una altra manera, el nostre oferiment a parlar de sempre que vulguin, quan vulguin, de qualsevol xifra, perquè realment tots partim dels mateixos números, perquè sembla que al final no partim dels mateixos números. Vostès continuen dient els seus números, que ben bé no sabem d'on surten. Per tant, els agrairíem fins i tot que vinguin, ho parlem, per, per realment tots parlar de lo mateix que ja s'ha vist, ara vostè ho ha dit així una mica de passada, que d'aquell 26% d'increment dels sous dels regidors ara ja no és, vull dir, per tant, siguin, sisplau, una mica més rigorosos amb les xifres i entre tots intentem donar els números reals a la ciutadania. Gràcies.
Gràcies. Per contestar al senyor Galindo, que era el que, sobretot el que ha expressat és la seva preocupació sobre els fonaments jurídics de l'aplicació de la zona blava, agrafi les botigues. Vam compartir una reunió també doncs amb els serveis jurídics municipals precisament per poder aclarir qualsevol doncs, dubte que vostès poguessin tenir. Jo recordo que quan ha fet referència, em penso que era un decret de l'any 2003 o 2004, òbviament hem de tenir una cosa clara, que és que aquest Ajuntament encara a dia d'avui té una empresa municipal que es diu Sitges Model 21, que és qui gestiona la zona blava, i òbviament en algun moment dels informes jurídics s'ha de fer referència doncs òbviament a la creació d'aquesta empresa i al traspàs doncs de a les encomanes de gestió determinats serveis municipals com pot ser la zona blava, doncs perquè s'ha de recollir a nivell documental, no simplement que hagi sigut un artefacte jurídic per fer-hi referència per intentar amagar no sé què, no, simplement és que les parts expositives de la documentació ho inclouen. De totes maneres, sí, parlava vostè de les ordenances, com és que el setembre en tornem a parlar i tal, simplement és perquè el setembre és quan es comença el debat de les ordenances fiscals de l'any que ve, 2014, i òbviament això ha de contemplar doncs el que sempre hem dit, la voluntat de posar sobre la taula la zona blava però també la zona verda, i òbviament això requerirà modificar l'ordenança fiscal per adaptar-la a aquesta nova situació, per tant, bueno, evidentment s'encetarà un període de diàleg, i en qualsevol cas, si vostè creu que jurídicament és coix aquest procediment, òbviament a partir d'aquest ple això anirà a exposició pública, poden fer les al·legacions que vostès convinguin jurídicament argumentades, perquè si creuen que no s'ha fet bé, tots els passos s'han fet d'acord amb la secretaria i la intervenció general d'aquest Ajuntament. Si hi ha alguna qüestió que vostès creuen que grinyola, l'aleguen i ens ho mirem, I per últim, contestant a la senyora Esther Serrano, com a portaveu de la plataforma per defensa de la platja de les botigues, ha comentat diverses coses. Em penso que les fotografies que m'ha fet arribar, suposo que venien de part de la plataforma, hi ha hagut diverses qüestions. Jo els haig de dir que ens vam reunir amb la plataforma, és veritat, vostès ens van fer arribar algunes observacions que ens estan fent replantejar algunes qüestions. També ens hem reunit amb l'Associació de Veïns de la Platja i hi ha moltes qüestions que són coincidents, òbviament, i si hi ha alguna qüestió que no és, doncs que no funciona, òbviament la modificarem. Quan es referia al túnel de Vallbona a una solució ràpida, entenc que estem parlant d'una solució ràpida a la mobilitat en aquest moment, perquè òbviament la construcció de l'ampliació del nou túnel no és una qüestió ràpida. Nosaltres la contemplem per poder-la fer dintre d'aquests 4 anys. Òbviament, i tornem a lo mateix, això serà una inversió amb diners molt gran, però si és necessària la farem, òbviament. Però estarem parlant de que haurem de gastar una gran quantitat de diners doncs per poder fer possible aquest túnel. Però hi creiem i per tant ho farem. El tema de les passeres li han contestat. El tema de la situació del carrer Ferrocarril i del passeig marítim, en prenem nota, en via pública. Sé que s'ho han estat mirant aquesta setmana arrel de la reunió que havíem tingut. El tema del bus urbà que els preocupa, evidentment treballarem perquè això no passi, perquè el bus urbà, el 94 és, no desaparegui i no acabi el poal, sinó que arribi al sector nostre, òbviament. I si convé rectificar tota la part dels estacionaments que han a l'entrada a la plaça de Vallbona, la retirarem. No veiem que sigui un problema, no ho volem fonamentar en una qüestió recaptatòria. Tot i que es digui i es repeteixi, des del punt de vista que s'està aplicant que el resident i el segon resident ho té gratuït, cosa que no passa a la vila, no, l'ànim, vaja, em sembla que és clar que no és recaptatori, si més no, amb els residents, que prou pressió fiscal hi ha i que la reconec.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
I És la una, hem resumit en 3 hores el ple municipal que va durar 4 i una miqueta. El ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, el darrer ple abans del parèntesi estiuenc de les vacances d'agost. Les sessions plenàries tornaran al mes de setembre. Ens sembla que serà el 30 de setembre, que és el dilluns posterior a Santa Tecla. Fins aleshores, la vida política, almenys la vida plenària, s'atura durant aquestes properes setmanes. En res, en una horeta aproximadament, encara no, tindran vostès els àudios del ple dividits en 2 parts. Per una banda, aquest debat a l'entorn de la recuperació dels topònims antics del carrer Espanya i de la plaça d'Espanya, i el que va donar de sí, i per altra, tota la resta del ple municipal. Ho deixem aquí, només amb una consideració encara afegida. El diari El País avui deixa constància de la mort de Francesc Fontanal, sitgetà de gran carrera en el món de la il·luminació, sitgetà que va marxar a Madrid i que va fer un carreron enorme en el món de l'escenografia i de la il·luminació, sobretot en l'empresa Cremesa, l'home que va estar darrere de les representacions de Jesucrist Superstar de Camilo Sesto l'any 76. En fi, un èxit total. Aquests i molts altres èxits d'en Francesc Fontanals. Trobaran el link de l'obituari del diari El País en la seva secció de cultura. Demà a les 9, tornem a seguir. Adéu-siau, que passin un bon dia.